programa Judici a la Justícia, un dijous més. Avui comencem a programar un pèl tard, però bé, diversos temes aquí han anat apareixent abans de poder fer el programa, així que bueno, avui doncs potser fem una mica menys de programa, però tirarem milles ja des de ja. I com sempre, doncs, que avui ens estem escoltant des de Ràdio Contrabanda en el 91.4 de l'FM, que les repeticions les podreu anar seguint des de Ràdio Bronca en el 104.5 de l'FM, i tant una com l'altra les podreu escoltar també des d'internet, a Ràdio Contrabanda, des de la web de Ràdio Contrabanda, que són les 3w.contrabanda.org, Contrabanda van bé alta, i la de Ràdio Bronca des de la web de la Ràdio Bronca, que són les 3w.radiobronca.info, bronca amb K. Dit això, doncs avui comentar que xerrem de diversos temes, tenim uns quants articles força interessants, també doncs algun el relacionarem amb alguna notícia que ha sortit avui sobre uns maltractaments generalitzats als perdó, als orfenats irlandesos, perdoneu, perquè també porto un bon encostipat i pot passar més d'un moment que tossi. Dit això, doncs també xerrarem de les últimes dels jutjats i dels jutges, principalment d'un jutge i les seves classes, direm.
També parlarem de l'Amadeu Caselles, llegirem un article sobre la tortura i Mr. Obama, i llegirem poemes, entre altres coses, i bueno, des de ja arrenquem perquè ja anem justets ja.
Sí.
Vull comentar primer aquesta notícia que ha sortit avui, que és el que han fet una espècie d'informe a Irlanda, que ha deixat anar a la llum doncs milers i milers de casos d'abusos sexuals i humillacions i maltractaments als orfanatos i de catòlics de l'Església Catòlica a Irlanda, composta tant per sacerdots pedòfils i per monges pedòfiles.
I també, bueno, que molt probablement, no ho sé segur, però el 80 o el 90, per no dir el 100% dels orfenats d'Irlanda deuen ser catòlics, tenint en compte que el govern i el país és bastant ultracatòlic.
Sí, són ultracatòlics, i la Constitució que té Irlanda, jo recomano a la gent que la llegeixi, perquè és la Constitució de Déu, no? És una Constitució divina, és terrible. Jo. Llavors ja et dono una mica a entendre també com és el país i la gent d'allà. Bé, doncs bé, en aquest informe, que és de on hi ha registrats tants i tants abusos, doncs no hi ha cap nom dels abusadors, o sigui, dels torturadors i dels maltractadors i dels pedòfils, no hi ha cap nom, i clar, les víctimes s'han quedat al·lucinant perquè estan molt tocats, aquesta gent que ara tenen 60, molts d'ells 70 anys, i bueno, que volen judicis, no volen que els culpables paguin per tot el mal que els han fet, i que no continuïn fent tot aquest mal, i que puguin continuar acampant tranquil·lament pels carrers d'Irlanda impunement, no? I llavors doncs, el tema està bé si es podrà fer la suficient força perquè es processi aquesta gent, aquests capellans i aquestes monges maltractadors, sàdics, no? Són uns sàdics, i bueno, d'aquí anima a totes aquestes víctimes d'aquests maltractaments doncs, que siguin forts i que tirin endavant, i que busquin ajuda de la gent que ens estime per, si els ha passat alguna cosa així, poder tirar endavant i intentar que els que els han fet mal paguin, no? I en aquest cas, pues, el tema aquest dels maltractaments també i dels abusos sexuals en les institucions eclesiàstiques, doncs és un tema que des de dins de l'Església sempre s'ha ficat traves perquè les investigacions tiressin endavant, no? I no han donat mai la cara, i bueno, és una vergonya, no? i que tothom que hagi de fer la declaració de la renta que no fico la creu a lo de l'església, no? Que ho fiqui a fines socials, no? Que llavors segur t'assegures que no hi va, que no va o que no la facin si se'n poden lliurar, no? O hi ha gent que no se'n pot lliurar, que és inevitable. Però bueno, pues eso. I el primer tema, pues és aquest, que és la notícia del dia, diguéssim, una mica. Entre altres, que també hi ha hagut aquesta setmana, no? Com per exemple, la Madau Casellas, no? Que ha deixat la vaga de fam, si ens pots... Sí?
Bueno, que ja ha fet un comunicat, ha sortit un comunicat que ordenava a la vaga de fam, no perquè ha aconseguit la llibertat, sinó perquè estaven canviant l'estratègia, i aleshores parlava de l'Amadeu i la CNT ahir, com sindicat que l'està donant suport tota la CNT, i llavors explicava que pues això, no? I llavors pues estem tots una mica a esperar què és el que creu que ocorrir, perquè clar, és diferent, no? Ja si no està la barra de fan, si les convocatòries continuen, no, però bueno, estarem atentos a el que vayan comunicar últimament i vam donar un sol apareu i que es posi fort i ànimo a veure si aviat com aconsegueix la llibertat, igual ho faran per algun mes.
Clar, estic mirant aquí on si trobo el comunicat aquest que hi havia en Dimèdia.
Sí.
Per...
Bueno, i sobre les persones, pues, continua el mateix. També hi ha aquest home que es diu Arcés, que està fent va de fam els dilluns i està intentant pues, que també sortir de la presó, perquè va complir 5 anys més de lo que li tocava, i aleshores està ajudant un jutge perquè també està el Pinteño, que són els presos ara més urgents que sortin de la presó, són els que més anys porten, els que més condemnes estan complint. Em sembla que la Madeu porta 22 anys, el Garcés em sembla que està en què va sortir el 2003, però em sembla que porta de complir condemna, no sé si vora de 24 anys o així, i el Pinteño em sembla que són 30.
Sí, em sembla que sí, són 30.
Bueno, doncs estem en això i ja anirem donant a la mesura que ara llegirem el comunicat que ha sortit l'últim, doncs on diu que s'acaba l'AFAM.
Doncs sí, el comunicat diu així: Amadeu Casellas abandona de momento la huelga de hambre. Considera que en estos momentos es preferible que la lucha por su libertad no quede condicionado a su estado de salud. Comunicado de Amadeu Casellas. Desde los muros de la ignominia que se levantan sobre este lugar, Amadeu Casellas quiere hacer público, con el apoyo de toda la CNT AIT, que oficialmente desde hoy lunes 18 de mayo hemos decidido abandonar voluntariamente la huelga de hambre en la que llevaba 26 días, al haber considerado que en estos momentos es preferible que la lucha se siga llevando adelante sin que quede condicionada al estado de mi salud. Ahora, mi salud es íntegra, pero las intenciones de los poderosos son las de hacer la mimbre tanto física como psicológicamente, aislándome no solo del exterior, sino incluso dentro de la propia prisión. Por tanto, hemos considerado que lo mejor es parar en este momento la huelga de hambre y sumar fuerzas en esta lucha por la libertad y la dignidad humana. Gracias. Perdón. Gracias a todos por la solidaridad y os animo a todos a continuar con la lucha por la libertad de todos y todas las presas y la demolición de todas las cárceles. Amadeu Casellas Ramón, junto con representantes de CNT AIT, San Esteve de Ser Rubires, a 18 de mayo de 2009.
Ánimo, Amadeu,
y abajo son los muros de las prisiones. Exacto. Y también que mientras buscaba yo... Sí. He trobat també una bona notícia referent a presos, també un pres que està a Can Brians, que sembla ser, doncs, que l'Enric Duran, l'Audiència Provincial, ha decretat llibertat sota fiança de 50.000 euros per l'Enric Duran. Sembla ser que l'Enric ja ha estat informat a través d'un dels seus representants legals i ha decidit que es difongui un comunicat que ja havia preparat si es donava aquest fet, que el podríem llegir si voleu.
D'acord.
Diu, si es decreta llibertat amb fiança. L'Audiència Provincial ha corregit la meva presó preventiva per una llibertat provisional amb una fiança de 50.000 euros. Aquest és un pas endavant per la meva llibertat, però alhora em sembla encara una mesura injusta i insuficient, ja que manté el supòsit de risc de fuga quan des de la defensa s'ha demostrat en diversos textos i documents que ja havia tornat per quedar-me, perquè crec en el que faig. Perquè vull que es faci el judici i que aquest formi part de la meva estratègia de denúncia del sistema financer del model econòmic actual. En lloc de reconèixer clarament aquests arguments i descartar el risc de fuga, i mentre nosaltres ens dediquem a promoure un canvi per deixar de valorar les coses només a partir del que valen al mercat, l'Audiència Provincial decideix posar preu a la meva llibertat. Personalment, jo no tinc diners per pagar la fiança, ja que vaig donar tot el que tenia. Així que la gent que em dona suport valorarem quin camí seguim en relació a aquesta fiança, anticipant, en tot cas, que seria una estratègia coherent amb la meva acció d'insubmissió a la banca. Alhora, seguirem treballant perquè els jutges reconsiderin les seves decisions i m'atorguin la llibertat provisional sense fiança. Així doncs, mentre no tinguem més novetats per a una altra via, continuo a presó Enric. Això de moment és el que hi havia a les 3 i quart del 20 de maig i, a la, i després el, doncs el dia el 21 a la 1 ha sortit des del grup de suport a l'Enric informem de la sortida imminent de la presó de l'Enric. Ara ja són les 3, es preveu que com a molt ara a les 4 ja serà fora. Convotem a tothom a que pugui i vulgui anar a rebre a la porta de Brianzo. També es convoca la celebració de benvinguda avui 21 de maig a les 9 a l'Infospai. Moltes gràcies a totes les vostres suport i lluita i el grup de suport Enric Duran. I doncs això, sembla ser doncs, que...
Que està al carrer?
El dia, per les hores que diuen, avui és 21 de maig, en principi doncs, a les 4 d'avui
ha sortit al carrer.
Hauria d'haver sortit al carrer, segons el que comenta sí. Aquí el grup de suport d'Enric Duran.
Clar, que ens truquin.
Sí, el comunicat aquest, sí, home, clar que sí, si ens estan escoltant i té gana ell mateix de tocar i la seva, doncs com no.
Company,
aquí estarem
no
també
que no
escoltant.
Vale.
Doncs endavant.
Doncs sí, si voleu anar a dir podríem fer una petita pausa amb música, una cançoneta, i si vols abans de la cançó pots llegir un poema.
Vale. Pues
jo la cançó, dic la cançó i així ja després ja no parem. La cançó doncs, serà una cançó del grup de Ajos Porros Band, del CD en aquest cas, doncs, Talento Malgastado.
Bueno, jo vull llegir un poema que he fet per l'Alfonso Sastre, que és aquest que anava de cartellista d'una llista que em sembla que l'Audiència Nacional pues, diu que és de l'ETA i que almenys no se pot votar.
O que està infectada, o no sé què diuen que...
L'han il·legalitzat.
Sí, l'han il·legalitzat i llavors usen com paraules de metges. Diuen infectada o contaminada o...
Sí, està contaminada per haver sí. Salegat estat amb altres llistes.
Sí, sí. Bueno, més o menys, el que jo entenc és
el virus. És que el que no enteneu és que el que tenim tota aquesta gent que no volem, aquesta falocràcia representativa burgesa...
Mesetària.
El que tenim és un virus. No és que pensem d'una forma diferent, que tenim un virus i ens contaminem.
Bueno, pues
és català,
no sé si
és el virus, és
català.
Diuen...
Vasco,
també.
En aquest cas,
el
poble
és basc.
Sí, és
català. Usen el llenguatge dels metges, el llenguatge dels militars, els usen uns i els altres, perquè a vegades quan fan quimioteràpica i fem bombardeguem la zona, saps? Com si...
Afectada.
Ara aquests diuen contaminat, no? O sigui, se mesclen. Al final, com les indústries armamentístiques i farmacèutiques, doncs, em sembla que tenen els mateixos amos, no? Doncs, bueno, se fan suport mutu. Doncs, bueno, hem fet aquest, perquè tota aquesta gent que justifica que se pugui votar unes coses i altres no, no? Llavors, menys que diguin a la llei què és el que se pot votar, no? I a la Força Sastre és un personatge, és un home molt gran, i és dramaturg, i escriu unes obres de teatre i coses així. Té una que és un personatge que em fa molt gràcia, perquè és bastant comunista. Però en una obra que té escriu un personatge que es diu l'artista. I sempre m'havia caigut bé, no? Perquè ho tot bastant bé, no? L'artista. Llavors jo li he fet aquest poema que vull recitar ara, i diu així. Està dedicat a la gent que a través de la premsa, o de la ràdio, o de la tele, pues justifica, no? I expliquen, no? I llavors, clar, si és una, és una llista contaminada, no? Pues com està infectada, com se va a votar, no? I llavors apoyen la legalització. I diu així. Intelectuales verdugos, solidarios de la riqueza, firmantes y garantes del crimen organizado, verdadero soporte del Estado, invocando sin tapujos el linchamiento del disidente para así proteger la tarjeta de crédito. Intelectuales verdugos, siempre tratando de confundir como asquerosos lacayos la jerarquía con la libertad. Intelectuales verdugos, atrofiados por sus cuentas corrientes, yo os maldigo con la fuerza de Caín, para que os salgan callos en las manos y entendáis la disidencia. Intelectuales verdugos, asquerosos lacayos, así os partan mil rayos para poder bailar en vuestras tumbas. Amén. Amén. Amén.
Són un festival. No, ara estava aquí i acabo de veure doncs, la notícia, sembla ser, ja s'ha per confirmar, però sembla ser que l'Audiència Nacional ha tirat enrere la prohibició a...
Mira, has fet efecte el poema.
Iniciativa internacionalista.
La maldició de Caín.
En tot cas, demà, la gent que estigui interessada en aquest col·lectiu polític, doncs que s'interessi per averiguar si aquesta informació, que ara sembla ser que només hi ha aquí un curt dient això, sí. No diu res més, diu que bueno. Es podrà presentar, doncs a veure si és veritat que s'han tirat enrere. I dit això, doncs, us deixarem aquesta cançó de Ajos Porros Van, un grup d'aquí del centre de Catalunya, molt canyero i molt guapo. Després, doncs, pensant en aquesta gent, doncs us deixarem amb la cançó Democràcia de S.A., que avui és tan bas, però que és molt bona també.
Opa!
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 Y cuando fue
Doncs ja tornem a estar aquí al programa Judici i la Justícia, i ara llegirem un article del senyor William Blum que es titula El aire gélido de la edad oscura, la tortura y Mr. Obama. Bueno, por lo menos algunas cosas se han aclarado. Cuando George Bush dijo Estados Unidos nunca tortura, todos supieron que era vil propaganda. Y cuando Barack Obama, un mes después de asumir la presidencia, dijo Estados Unidos no tortura, también tenía toda la credibilidad de un tratado del siglo XIX entre el gobierno de Estados Unidos y los indios americanos. Cuando Obama y sus seguidores dicen, como lo hacen frecuentemente, que ha prohibido la tortura, es una declaración que no tienen derecho a hacer. Las órdenes ejecutivas respecto a la tortura dejan agujeros como el de que sean aplicables solo en cualquier conflicto armado, y que nos dicen sobre un entorno de contraterrorismo, y el nuevo gobierno no ha prohibido categóricamente la subcontratación de la tortura, como ser las entregas, cuyo único propósito es secuestrar gente y enviarla a un país para que sea torturada. Además, ¿qué sabemos de todas las prisiones secretas de la CIA, del Gulag que se extiende desde Polonia a la isla Diego García? ¿Cuántas de ellas siguen abiertas y abusan y torturan a prisioneros, manteniéndolos en aislamiento total y en detención indefinida? El aislamiento es de por sí tortura. No saber cuándo, si algún día serás liberado, es tortura. ¿Y las prisiones no secretas? ¿Ha terminado en Guantánamo todas sus formas de tortura? Hay motivos para dudarlo. ¿Y qué sabemos de lo que pasa ahora mismo en Abu Ghraib y Bagram? Y cuando Obama dice, creo que nadie está por encima de la ley, y cuando actúa precisamente del modo contrario, a pesar de la abrumadora evidencia de tortura criminal, como en el reciente filtrado informe del Comité Internacional de la Cruz Roja y los memorandos de la tortura del Departamento de Justicia de Bush, es suficiente para romper el corazón a cualquiera de sus partidarios que posean un mínimo de intelecto y conciencia. Habría que señalar que un sondeo Gallup del 24 y 25 de abril mostró que un 66% de los demócratas están a favor de una investigación de técnicas duras de interrogatorio contra sospechosos de terrorismo. Si la palabra tortura hubiera sido utilizada en la pregunta, indudablemente la cifra habría sido mayor. Después de la invasión estadounidense de Irak en marzo de 2003, el presidente Bush apareció en la televisión para advertir al pueblo de Irak. Los crímenes de guerra serán enjuiciados, los criminales de guerra serán castigados, y no servirá como defensa que se diga solo estaban siguiendo órdenes. Objetivamente, el público estadounidense es mucho más responsable por los crímenes cometidos en su nombre que lo que fue el pueblo de Alemania por los horrores del Tercer Reich. Tenemos mucho más conocimiento y mucha más libertad y oportunidad para detener la conducta criminal de nuestro gobierno, observó James Brooks en Online Journal en 2007. El 10 de febrero, el Departamento de Justicia de Obama utilizó la tan denigrada táctica de secretos de Estado de Bush en una acción para hacer que se descartara un litigio interpuesto por 5 detenidos contra una subsidiaria de la compañía de aviación Boeing por organizar vuelos de entregas que llevaron a su tortura. Fue como si la toma de posesión del pasado mes nunca hubiera ocurrido, señaló el New York Times. Y cuando Obama dice, como lo hace repetidamente, tenemos que mirar hacia adelante, contrariamente a mirar hacia atrás, ¿por qué no hay alguien en los medios que le pregunte qué piense de cuando el tribunal de Nuremberg miró hacia atrás en 1946? ¿O del comité de Church del Senado que hizo lo mismo en 1975 y produjo numerosas revelaciones sobre la criminalidad de la CIA, el FBI y otras agencias gubernamentales que espantaron al pueblo estadounidense y del mundo y les abrieron los ojos. Ahora se nos dice que Obama y sus asesores habían estado discutiendo encarnizadamente el problema de qué hacer con los criminales de guerra de Bush, y que Obama iba en una dirección y luego en otra y después de vuelta, tanto en privado como en sus posiciones públicas. Se podría decir que fue, entre comillas, torturado. Pero las sociedades civilizadas no discuten la tortura. ¿Por qué no hizo lo obvio el presidente? Lo más simple, lo más correcto, o por lo menos, ¿por qué no hizo aquello en lo que cree realmente? El problema, temo cada vez más, es que en realidad el hombre no cree fuertemente en nada, ciertamente no en áreas controvertidas. Aprendió hace mucho tiempo a adoptar posiciones que eviten controversia, a expresar opiniones sin preferir clara y firmemente una de las partes, a hablar con elocuencia sin decir nada en realidad, a dejar las cabezas de sus auditores llenas de clichés emocionantes pero grulladas y eslóganes, y funcionó. ¡Oh, cómo funcionó! ¿Qué podría pasar ahora, como presidente de Estados Unidos, que pueda inducirlo a cambiar su estilo? El presidente y el director de la CIA insisten en que no se debería castigar a nadie de la CIA que se haya basado en la justificación legal escrita de los métodos de interrogatorio realzado, entre comillas. Pero la primera aprobación semejante tuvo fecha el 1 de agosto de 2002. Mientras muchos jóvenes fueron arrestados en Afganistán y Pakistán durante los 9 meses anteriores y sometidos a interrogatorios, entre comillas, realzados. Muchos ya fueron enviados a Guantánamo en enero de 2002. Y muchos otros fueron secuestrados y enviados a Egipto, Jordania, Marruecos y otras prisiones secretas para ser torturados desde fines de 2001. De modo que, por lo menos, durante algunos meses, los torturadores actuaron sin ninguna aprobación formal de sus métodos, pero a pesar de ello no serán castigados. Adoro esa expresión, esa expresión. Interrogatorio realzado, entre comillas. ¿Cómo se les olvidó a nuestros gloriosos dirigentes llamar a las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki artefactos explosivos realzados? Los gran maestros de los calabozos, Richard Cheney, está molesto por la reciente publicación de memorandos sobre la tortura. Dice todo el tiempo que el gobierno de Obama oculta documentos que muestran un cuadro más positivo de la efectividad de las técnicas de interrogatorio, que afirma produjeron información muy valiosa, impidieron ciertos actos de terrorismo y salvaron vidas estadounidenses. ¿Por qué me siento tan escéptico? Oh, ya sé, porque si eso fuera lo que sucedió en realidad, y hay documentos que mostraron genuina y claramente esos resultados, el acosado gobierno de Bush los habría filtrado hace años con gran fanfarría, y la CIA no habría destruido numerosos vídeos de las sesiones de tortura. Pero en todo caso, eso todavía no justificaría la tortura. La humanidad ha aspirado durante siglos a dominar sus peores conductas, y la liberación del agobio de la tortura ha estado muy arriba en esa lista. Ahora hay más de una ley en Estados Unidos que prohíbe la tortura, incluida una ley de 1994 que convierte en un crimen que ciudadanos de Estados Unidos cometan torturas en el extranjero. Fue recientemente invocada para condenar al hijo del ex dictador liberiano Charles Taylor. También existe la Convención de Ginebra relativa al tratamiento de prisioneros de guerra, ratificada en 1949, que señala en su artículo 17: no se podrá infringir a los prisioneros de guerra tortura física o moral ni presión alguna para obtener datos de la índole que fueren. Los prisioneros que se nieguen a responder no podrán ser amenazados ni insultados ni expuestos a molestias o desventajas de ningún género. Por eso, Estados Unidos ha llamado prisioneros de guerra, entre comillas, a los prisioneros de guerra contra el terror. Pero en 1984, Naciones Unidas tomó otro paso histórico con la redacción de la Convención sobre la Tortura y otras formas crueles, inhumanas o degradantes de trato o castigo. Entró en vigor en 1987 y fue ratificada por Estados Unidos en 1994. El artículo 2 de la Convención declara: en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. Un lenguaje tan maravillosamente claro, inequívoco y de principios para fijar un solo estándar para un mundo que se hace cada vez más difícil que uno se sienta orgulloso de la humanidad. No podemos echar marcha atrás. Si hoy en día se considera aceptable torturar a la persona que supuestamente tiene la información sobre la bomba de tiempo necesaria para salvar vidas, mañana será aceptable torturarla para conocer las identidades de sus supuestos co-conspiradores. ¿Aceptaríamos que se reinicie la esclavitud solo por poco tiempo para servir alguna emergencia nacional o algún otro propósito elevado? Si se abre la ventana de la tortura, aunque sea un poco, el aire gélido de la edad oscura llenará todo el cuarto. Personalmente, preferiría morir a que se torture a alguien para salvar mi vida. Craig Murray, ex embajador británico en Uzbekistán, quien perdió su puesto después de haber condenado públicamente al régimen uzbeko por su uso sistemático de la tortura, pronunció estas palabras. Y ante todos los informes sobre la tortura durante el reciente gobierno de Bush, hay quienes podrían sentirse inclinados a pensar que antes de Bush Estados Unidos tuvo muy poca conexión con esa horrible práctica. Sin embargo, en el periodo de los años 50 hasta los 80, aunque la CIA usualmente no apretaba el botón, daba la luz y vaciaba el agua, la agencia alentaba a sus clientes en el tercer mundo para que utilizaran tortura. Suministraba al país anfitrión los nombres de los que terminaban como víctimas de la tortura en sitios tan terribles como Guantánamo, Abu Ghraib o Bagram. Suministraba equipos de tortura. Realizaba clases de tortura. Distribuía manuales de tortura, manuales prácticos. Estaba presente cuando tenía lugar la tortura para observar y evaluar cómo les iba a sus estudiantes. Podría sentir lástima por Barack Obama, porque su gobierno está tan plagado y obstaculizado por una gran recesión que no es obra suya. Si tuviera una visión que ha sido frustrada por ella, pero no la tiene. No de alguna reestructuración sistemática de la economía, de la producción de una sociedad, de una sociedad más equitativa y honesta, ni de un mundo en paz, comenzando por la terminación de las guerras perennes de Estados Unidos. Ninguna visión de las cosas fantásticas que podrían ser hechas con los billones de dólares que se hubieran ahorrado al terminar una guerra sin fin, ni una visión de un mundo totalmente libre de tortura, ni de un Estados Unidos con seguro nacional de salud, ni de un entorno libre de subversión capitalista, ni de una campaña para controlar la población del mundo. Solo busca lo que ofenda a los menos. Es una especie de tipo para el que vale todo lo que dé resultados y quiere ser presidente, pero lo que necesitamos y ansiamos es un líder con visión. Firmado por William Blum, es autor de Killing Hope, U.S. Military and CIA Interventions Since World War II. O sea, matando la esperanza, la armada americana y las intervenciones de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquest és l'article, aquí està, i que bueno, que comenta que les tortures continuen, perquè o sigui, en qualsevol conflicte armat, no? Vull dir, és...
No sé, clar, si ara ens han passat aquí els Mossos d'Esquadra cascant a un,
sí,
tots desesperats, ahí, i se veien, se posaven els guants pegant el tio, i avui estan fent els vídeos.
Sí, avui estan, ahir i avui, sí.
Sortia per la tele i sortia el torturador dels Mossos d'Esquadra.
Quatre torturadors.
Bueno, jo vaig escoltar un i deia, és que me venia alguna una patada i llavors jo lo immobilicé
para que no se hiciera daño. Para que no se fes mal, ¿no? Y por eso tú le vas a hacer todo eso.
Una desvergonya, y se veían las imágenes, ¿no? Que eran los tres pegándole allá al tío, patadas,
pum, carne, pum, donarle a yo, y aún venía el otro que sería el caporal, ¿no? Que aún lo remataba, ¿no? Y después lo pusieron un plástico, ¿no? Y creían, no, llavors, ya que tenía una mica de cuidado, porque según qui parla, que està fent, que lo están pegando, ¿saps? Es el carrer, ¿no? No. El que li dius a vosaltres, que éreu quatre i l'estàveu esperant, però bueno, ja veurem...
Ja veurem què passa, perquè
sí, també... Sí, els judicis, no? Ara estàs veient això i penses que tota aquesta gent que ha torturat i que està fent tortura a Guantánamo, a Brujaip...
I a Bagram.
Bueno,
i moltes d'altres...
No els jutjaran?
No els jutjaran. No els jutjaran. Alguns els han jutjat, però ara sembla que... O sigui, els responsables més polítics, els que han decidit que es torturi, els que han fet els programes de tortura, jo ho he vist això en reportatges, he vist les fotos dels torturats, he vist les fotos dels morts i dels assassinats, que està, dels quals està parlant aquest article, i realment, o sigui, realment és de desgràcia nacional, o sigui, el que està fent els Estats Units ara mateix, o sigui, és una ignomínia contra la humanitat, és una guerra contra la humanitat el que estan fent, o sigui, no és una guerra contra el terror, és una guerra contra la humanitat. Estan atentant contra tots els pobles del planeta. O sigui, com no podem deixar-los passar per sobre nostre i per sobre dels nostres drets, perquè aquests te secuestren, te foten allí en un campo i ja t'han visto, i és igual en te maten, perquè són els salvatges.
Fa uns anys van treure per la televisió unes festes d'un poble d'Euskal Herria, i aleshores i se ve que hi ha una feina de paisà. I gent de joves del poble ho van veure i ho van reconèixer. I ho van donar més o menys una pallissa semblant que aquesta que hem vist de los Mossos d'Esquadra al noi aquest, no? Allí eren dos contra la feina, no? Llavors algú ho va gravar. Llavors quan li van fer el judici, pues passava com aquest judici que estan fent els Mossos, pues aquests xicots les van caure 12 anys de presó. 12 anys de presó. Tu penses que els Mossos d'Esquadra...
No en demanen tants. No en demanen tants. No sé si en demanen 8 de màxim el fiscal.
Bueno, pues tu penses que passarà alguna cosa?
No, és que com a molt... No sé si entraran en el...
A llavors estem entrant en això
directament.
Perquè el nou que va estar bé no passa res. No, els inhabilitaran uns mesos. No, ni tan sols els expulsaran del cos. Perquè no consideraran això el cos una falta greu.
Imatges que donava la tele quan li pegava la feina, bum, unes patades, eren menys que el que hem vist.
El que estaven fent este.
El que hem vist, no?
Aquest el xutxe va anar, que com el tio ara està bé de salut i no ha tingut conseqüències, pues ja,
pim-pam, pues no. El sistema tendeix a justificar
els abusos.
Saps? A justificar quan els extremos més diguéssim, més els extrems més forts, el que tu has llegit és per sempre que el feien, o sigui, jo te retorço los huevos, te rebento les ungles, te quito los dientes con los alicats, te poso los pinganillos te fas la banyera, jo que sé, no? Saps? Perquè estic defensant la vida que tu ibas a matar, no sé qui, no? I llavors el tipo aquest que ha escrit diu que te fes morir-se, no? Que fascinava un altre, perquè llavors és perpetuar, no?
Perquè en el fons el que està passant és el negoci de la guerra.
Yeah.
I la tortura aquesta s'està servint per engrossir el negoci. Aquestes les presons, tot això està engrossint aquest negoci. El negoci de la, del Departament de Defensa dels Estats Podrits d'Amèrica. Perquè és el negoci d'aquest departament, el negoci de les empreses armamentístiques, de les quals els mateixos responsables polítics que formen part d'aquest Departament de Defensa, o sigui, són seues, saps? Vull dir, tot s'ho fan entre ells, tot s'ho cuinen entre ells, no? I la guerra l'exporten, no? Exporten la guerra pel món, van destruint els pobles, van arrasant-ho tot sense cap mena de contemplació, en nom de la llibertat, en nom de la llibertat, és la fal·làcia més gran de la història, el que ens estan, la moto que ens estan venent aquest Obama, i tots aquests plegats, que vaya operació de maquillatge ha set la figura del president Obama, no? O sigui, és ha set un maquillatge per a que tot aquest estat podrit que es mereix, o sigui, es mereix enfonsar-se per reneixer de les cendres aquell país, aquell poble que de veritat que estan caient en la baixesa més gran, que és acceptar la tortura legal dins del seu ordenament jurídic, tio. O sigui, ja, és que més ja només els falta fer un referèndum ja per aprovar tots aquests documents que tenen allí ja.
Sí, sí.
I fer-se ja públicament responsables d'això, no? Llavors sí que se'ls podrà assenyalar com per exemple s'ha estigmatitzat a tot el poble alemà i que se'ls continue fent responsables del genocidi dels jueus i dels gitanos i dels republicanos i dels polacos i bueno, i de tot el feo tuerto que es passés per allí davant dels nazis i bueno, i va fer cap allí als camps de concentració, pues ara igual, no? Tot el tuerto o el chungo que passi per davant d'aquí sigo i faci cap aquí a Bugraïf o a Guantánamo, no?
Bueno, jo també volia, què te sembla, Ferran? Jo dic recordar que fem 100 anys de la Setmana Tràgica.
Venga.
i de la mort del
Ferran. Abans,
el Ferran Guas,
sí, perquè relacionat amb això que deia ella, tenia alguna cosa també relacionat amb aquest article del senyor Obama i tot això, no? Que entre altres coses, primer sempre s'ha vengut com el canvi, el suposat canvi, que ell volia sortir d'Iraq, vol sortir d'Iraq per entrar al Pakistan, que ja ho està fent mitjançant el govern de Pakistan, que ja l'ha canviat, ja les dies se l'ha canviat segons les seves conveniències als Estats Units des de fa qüestió d'un any. Recordar doncs que també el 5 de maig aquest exèrcit yanqui que no tortura i no fa massacres i no fa coses va bombardejar un poble sencer i va matar 147 persones, que em sembla que són els registres finals. I això com a molt doncs que la senyora Hillary va dir que tenia un profund no pesar per les víctimes, a més tot perquè suposadament hi havia talibans al voltant del poble, com que estem al voltant del poble bombardegem el poble.
Sí.
És una bona tàctica, tu, no? Si com a mínim t'assegures que el poble no anirà a sopar aquella nit, això segur, altra cosa no ho sé, no? I a la vegada doncs també avui ha sortit el senyor Obama en mitjans de comunicació a comentar que estava decidit a tancar Guantánamo, tot i que el Congrés em sembla que és dels Estats Units o el Senat, no sé molt bé quins dels dos, li ha denegat la partida pressupostària per poder-ho fer, per poder tancar Guantánamo, perquè clar, és allò de, oh, tanca Guantánamo, però no deixa lliure la gent. Ja ho ha dit, la gent, alguns els podrem jutjar als Estats Units. Aquests aniran a presons federals d'altíssima seguretat, on ell ja ha dit que mai se li ha fugat ningú, que la població estigui tranquil·la. I els que no puguem jutjar nosaltres, què fem? Però el normal és que si no pots jutjar una persona perquè no tens res per jutjar-lo, el que has de fer és deixar la persona lliure. Això seria el lògic, fins i tot lògic segons les seves lleis, ja no dintre de del pensament lògic. Doncs no, la idea és enviar-ho a tercers països, com en sala que Espanya ja ha dit que en podria acceptar algun, altres països d'Europa ja han dit que n'acceptarien algun, és allò de com que
De ficar-los a les presons, vols dir?
Sí, clar.
Però si viuen aquí...
El rotllo que es porten és que
l'ús
està aguantant amor.
Sí, han de treballar
tots
allí.
Tots són perillosos.
Sí, això és el que afirma el Rumsfeld.
Llavors, encara que no tinguem proves per poder-los jutjar realment amb un judici just, demostrant unes proves i dient aquesta gent està vinculada a tot això, i els puc... com que no tenen proves d'això, tenen un punt més de vergonya potser que el senyor Baltasar Garzón, que se les inventa. Sí, home, això part. I
la
que els han arribat a torturar i no pot ser que firmin algun.
No, enemics, ara ja ho saben que tenen
home,
aquí.
Ara ja ho saben.
Enemics potencials dels Estats Units.
Home, després
del
que hem fet... Si t'estan
és
que, clar, com que segons ells són perillosos, com que no tenim res per poder-los jutjar, doncs... pues, els enviem a altres persones que es fotin el marron a casa.
Però no m'ha això, ja.
D'aquest este palo. El marron, o sigui, o ja veurem què fan els aliats, si els foten amb un talego, o sigui, és increïble.
Aquí...
Igual viuen com confien con los de la ETA, que los portaven a Cabo Verde, que los portaven a la República Dominicana, i llavors viuen com a arresto domiciliario, no? Estan, viuen... No están,
bueno, no es,
no están en la presión, pero cada que pasa por allá y les vigilan y de luego no, y no pueden surtir.
Tota aquesta gent que passa...
Digo,
una reflexió així, ¿eh? En serio. O sigui, de tota aquesta gent que hi ha allí a Guantánamo,
sí.
O sigui, molt pocs estan bé a nivell físic i mental, vull dir, els han destruït com a persones, els estan fent uns interrogatoris que al tercer dia la gent té al·lucinacions, vale? Al tercer dia està Guantánamo, el pres té al·lucinacions. Si portes anys allí, o sigui, estàs ja psicològicament derrotat, vale? Ells ja saben això, no? Compten amb que o tenen un enemic potencial o probablement han generat una persona totalment desquiciada i fora de control, saps el que vull dir? Que han generat un problema que ara no saben ni com arreglar. No? I és que més no volen arreglar-ho, no es volen fer responsables de tot el mal que estan fent, que han fet i que continuen fent.
Bueno,
me fa molta ràbia tot això.
El seu sistema solo pot continuar a través de la repressió.
Sí, sí, totalment.
No, a més, la primera prova de que pel qual no ens hem de creure el que el diu el senyor Obama de que pararà la tortura és el fet de que no jutjarà ningú. Si tu vols parar la tortura, per assegurar-te amb el primer que has de fer és jutjar els que ho han fet. I els que estaran darrere se n'adonaran que no tenen impunitat. Però si tu el primer que fas és vull prohibir la tortura però dono impunitat a tots els que l'han fet, els que venen darrere saben que continuen amb impunitat.
Clar.
Clar.
I pareix més que si han fet crims de guerra, pues que se'ls jutgi al Tribunal de la Haya, al Bush, al Cheney, al Rumsfeld, al John Yu, als advocats, bueno, a tot el gabinet d'advocats que ha fet tots els protocols de tortura.
Perdona, després de veure com els de la Haya tractaven el Milosevic i companyia, no sé, jo ja la meva proposta directa és que la mateixa CIA interrogui el Bush, a l'Obama i a tots aquests directament, que tinguin la seva pròpia medicina. El senyor Rumsfeld dient que això és una tonteria, que estar-se no se sap quantes hores de peu amb una postura incòmoda és una tonteria perquè jo m'estic moltes hores de peu, pues prova-ho. Això posa-t'hi, que t'encadenin amb els braços amb un local i que tu t'hagis de passar 24, 48 o 72 hores de peu.
Les hores que digo el puto carcelero. Les hores que digo el carcelero.
És que és així.
Perquè a mi no el carcelero, bueno, el carcelero militar sàdico estadounidense, pues se recrea amb les seves víctimes, tu. I apunta totalment del poder amb les persones que tenen allà. I és que ja ni les veuen com a persones, es veuen com a objectes a torturar i a maltractar, perquè aquesta és la impunitat que senten, estan allí fent de soldats torturadors, carcellers al servei dels Estats Units, tio.
Sí.
I és que...
Amb això recordo que allà als Estats Units, en un programa de debat i de més, que parlaven sobre aquest tema de les tortures fa ja un parell o tres d'anys com a mínim, quan estaven sortint aquestes pràctiques, quines eren aquestes pràctiques de tortura, una d'elles era aquella de posar una bossa al cap i ruixar d'aigua per simular un ofec, doncs en aquest debat hi havia un personatge d'un diari bastant tirant a la dreta, està clar, que afirmava que això no era tortura.
Yeah.
Que això no es podia considerar tortura i que no sé què, no sé quantos. El que defenia que això era tortura, en un moment donat li va dir, pues si tu creus que no és tortura, no et costarà provar-ho un dia. I així van quedar. Van quedar amb una setmana següent al cap de dues de provar aquest mètode, que és posar una bossa al cap, tapar-te el cap amb algú i ruixar-te amb aigua per fer veure que t'ofegues durant uns 3-4 minuts, que és el que es veu que practiquen, pel fet aquest que en principi els 5 minuts és el temps límit perquè el cervell es desconnecti sense oxigen. Doncs l'home va dir que sí, perquè això no era res, es podia reaguantar perfectament i que tal i qual. Es va estirar, també no ho va fer ni cap per avall, que és com es veu que ho fa la gent de la CIA. Ell simplement es va estirar amb un catre, li van tapar la cara, el van lligar, simulant tot el tracte que tenen, doncs lligat de manera al llit perquè no pogués moure les mans i els braços i perquè no es pogués defensar, vaja, que és com en tenen, li van tapar el cap i li van començar a ruixar aigua. Al cap de 30 segons la persona estava plorant demanant sisplau que paressin.
No li va agradar molt, no?
Aquesta persona s'ha de dir que després d'això va tindre la suficient honradesa com per dir, perdoneu, m'he equivocat, això és una tortura com una catedral.
Ho va tindre que provar amb les pròpies cars?
Però no serà un muntatge de les que fan els americans de hollywoodiense, se lo fan tot, ellos se lo visen i ellos se lo vengen, saps?
No, per realities, ells són els cracks de
realitat. Hi havia molta gent que deia, havia un, sobretot un jaio vasco que jo vaig conèixer, que deia, hòstia, és que ho puc perdonar tot, però que es torturi no. La tortura és que la societat que emplea la tortura i la justifica sí.
No és humana, no és humana.
A més, al final de tot...
Aquest és el problema, que és humana. Però no hem de pensar que la gent que tortura...
Són inhumans.
Aquest és el problema. Si pensem això, el problema que tindrem és que tard o d'hora nosaltres acabarem fent el mateix.
No,
el problema hem de pensar-ho clar. La gent que tortura, molts d'ells són gilipolles que s'han fotut a maderos per tindre un sou de merda. El seu jefe els diu tortura, que ells ho fan. I punto. Ni es plantegen si és bo o dolent. No són monstres, són persones humanes.
Sí, però són persones humanes.
Si jo no anem amb compte, podem acabar igual.
És diferent perquè tu ja no tens aspiració d'este madero.
No sé, podria ser torturat, però jo torturar no crec.
No acabarem això.
No sé, jo en un arrebato...
Si no vas en compte...
En un arrebato puc matar alguna persona, però jo torturar-la no, és que no me segura a mi això. Jo fer-li mal a una persona i conscientment perquè me doni alguna cosa, perquè passi una informació, no sé, jo no podria. No sé, jo puc tenir un moment de violència i no sé, un arrebato d'ahir a matar algú o fer-li mal, no? Però jo ahir sistemàticament, jo científicament, provar quan puc posar-li i medir-lo con un rellotge actual, jo no puc actuar així, home. La gent que actua així no són humans, home, són inhumans. Una persona humana no fa això, home. Són persones que han transcendit en un punt per primer o millor per por, per una satisfacció, i s'han brutalitzat de tal forma i no són humans. Ja, o sigui, no sé, jo puc entendre que jo m'enfado amb tu, m'enfado amb alguna persona i en un moment donat, en un atac de vida, tenia algun cap de puny, me peleo, no, faig un d'allò, ara, torturar ahir, no, i fer-ho científicament, con aparells, tenen aparells que donen electricitat i te los dan en los testículos, unes coses, tio, No, tío, hay una película que es de ella, el crimen de Cuenca, y es bella, ¿no? Como fue la Guardia Civil, ¿no?
Sí.
Metió palillos ahí en las undas, ¿no? Y ya, ¿no? Mamá, tío, no sé qué decirte.
Y van pensando, bueno...
Claro, sí, unas cosas... No, no sé, aquel es el caso de Lázaro de Zavala, ¿no? Y a sobre bajaban, digo que bajaban el gobernador civil y el otro, allí venían como a la sesión de torturas, tío. No sé... mira, en la película que estava al crimen de Cuenca,
si vols en aquest cas, doncs et diré. La gendeta denuncia la tortura que reben els seus simpatitzants i els seus presos.
Sí.
Que jo estic totalment d'acord que ho denunciïn, però per altra banda ells agafen amb una persona i la tenen durant 2 anys tancat amb un lloc d'un metre per un metre. Per mi, això per mi és tortura.
Bueno, però llavors els gendeta també són inhumans.
Clar.
La gent que, mira,
no és una gent que sap que no hi ha ningú a la cantada,
no hi ha ningú
a la tortura. Per què els hi ha passat això? Perquè ells es pensaven que els torturadors eren monstres i no se n'han adonat. El pas, aquest pas entre el que alguns dieu monstres i el que diem humans és una línia molt fina.
Bueno,
i hem d'anar tots i tots.
Jo no sé què dir-te, jo t'he dit una cosa.
Una cosa és molt...
Provar científicament com els mètodes de tortura, jo què sé, i si els de l'aigua han hecho eso, pues també són inhumans, tio. Què vols que et digui? No n'hi ha ningú fin que justifiqui els mitjans i que aquests mitjans siguin la tortura. Ningú.
Jo estic d'acord amb tu.
Ningú. Vale?
Sí, però també amb això crec que hem d'anar amb compte per no, si ho vols dir així, per no embrutecir-nos, perquè embrutecer-se d'aquesta forma és massa fàcil, em sembla.
Bueno,
amb el món que en el que vivim és massa fàcil.
No sé què dir-te. Sempre una persona sempre pot dir que no. Jo a mi me, no sé, que venen i te donen una ordre i sempre pots dir, pues jo no ho faig això, saps? O sigui, i no col·laborar amb això, no? O sigui, la gent que col·labora amb això, pues bueno, pues ells mateixos, no? Saps? O sigui, ja, això és com una vegada que deien, no? Van a su casa a un petó i tenen fills i tenen el que vulgui, no? Però vaja, són inhumans, no són humans. Una persona humana fa això, home. Saps? Si s'hauran embrutecido por drogas o por los calés o per la ideologia, per lo que sigui, no? O sigui, ja han arribat a un punt en el qual han perdut tota la humanitat, no? I ja quan ja és sofisticat, ja quan la tortura és sofisticada, que entran els metges, que controlen els temps, que fan aparells, que fan tàctiques, estratègies, que torturen fríament, no? Home, jo no sé, tio, i tot això per a... justificar una forma de vida, no? Perquè al final de cuentas penses per què és, no? Per què fan això, no? Ja me diràs, per exemple, en lo que es veu los 4 Mossos d'Esquadra que han detingut aquí i se li ponen a pegar i li peguen d'aquesta forma, no? I ja arriba un moment, no sé, ja està immobilitzat, ja no pot fer res perquè li continues pegant. Saps? I, hi ha que buscar unes fórmules en les quals no cau així. Clar, si tu agafes a un gos i ho tens tot el dia atat i ho vas pegant i ho vas pegant, no? Igual surt i el primer que fa és mossegar, no? Vale, puc entendre, hi ha tècniques i els deuen preparar en acadèmies i els deuen preparar d'allò i llavors quan arribes a la presó, arribes al quartelillo, si tu no tortures, doncs te fan el buit, te fan d'allò, doncs te vas, tio, no facis aquesta feina, no? Ah, o sigui, jo crec que sí, m'entens? I no dic que no tinguis tu raó el que expliques. Jo volia, si us sembla bé, llegir una mica aquí del Ferrer Guàrdia, que fa 100 anys de la Setmana Tràgica, i com heu parlat de l'Església Catòlica, la Setmana Tràgica, per lo que és més famosa, és perquè a Barcelona ho deien la Rosa del Foc, i era perquè cremaven les esglésies i els convents, i aleshores em sembla que la Setmana Tràgica van cremar 33 esglésies i 80 convents i van cremar tot això, no? Llavors, un dels condenats a mort per els successos de la Setmana Tràgica és el Ferrer Guàrdia. I llavors diu això, no? Enfrentarse con la figura de Francisco Ferrer y su juicio ha sido desde 1909 difícil e incluso a veces peligroso. Si para unos Ferrer es sinónimo de perversión satánica y claro ejemplo de enemigo social, para otros fue y sigue siendo modelo de ideólogo, profeta y revolucionario. Pero la historia del historiador, por supuesto, con sus consabidas limitaciones, debe sintetizar y ordenar y juzgar en su justa medida los hechos y los sujetos y desenvolver lo acaecido, borrando lo anecdótico y falso y perfilar la realidad, recuperando la historia colectiva de una comunidad, y a ello vamos. O sea que cuando aquí hay este conato de revolución, de revuelta y de crema de iglesias, es porque era un caldo de cultivo en el cual la iglesia representaba un poco lo que estabais vosotros explicando con lo que ocurrió a Irlanda, ¿no?
Y eso también. No, amb el punt aquest històric, recordo que una de les coses, una de les idees que comentaven també és que els obrers, quan sortien del gueto, per d'una manera, quan sortien del seu barri obrer, el primer que es trobaven era l'església, que era el primer símbol del seu enemic que es trobaven allà davant. Per això també van ser sobretot les esglésies el focus d'atenció, més potser que altres grups que també els estaven reprimint i el qual també eren els seus objectius, però estaven més amagats.
Bueno, pues aquí ara llegiré un tros que és el fiscal lo que deia, no? Quan llaman a Ferrer Guàrdia. De cuando se deja expuesto, resulta, primero, que el acusado, Ferrer Guàrdia, ha dedicado las energías y actividades de toda su vida al triunfo de la revolución. Segundo, que a pesar del ardor y constancia con que ha trabajado por la causa de la revolución, ha querido siempre permanecer en la sombra, ocultándose bajo el seudónimo Cero. Durante la época que tomó parte en las conspiraciones políticas y colocándose el antifaz de la educación científica y racional, cuando, cambiando de rumbo, se dedicó a la propaganda anarquista y a la gestación de la revolución social. Tercero, que ha sido el verdadero jefe de los anarquistas, ágratas y libertarios españoles. Con estos antecedentes suministrados por sus mismas cartas, no es de extrañar que cuando en la semana abyecta turba de mujeres y adolescentes prendían fuego a las iglesias y conventos, profanando las sepulturas y arrastraban por las calles de Barcelona los cadáveres y momias de las monjas, cuando otra turba de mujeres detenía en el campo de Galvania una monja que, ocultando entre sus hábitos algunos fondos y objetos que deseaba sustraer la rapacidad de los asaltantes y despojándola a una de sus prendas hasta dejarla en camisa, le robaron cuanto llevaba y después de deliberar si la arrojaban o no a las llamas en que ardía su convento, la dejaron marchar en medio de las cachotas y burlas más groseras y degradantes. Cuando uno de los rebeldes, tomando en sus brazos el cadáver modificado de otra monja, después de bailar con él, lo profanó de un modo brutal. Cuando otro rebelde, al hallar entre las ruinas de un convento incendiado una hermosa imagen de la Virgen, la dirigió los más obscenos requiebros y después de besarla y abrazarla levantó el manto y echando sobre la imagen simuló con sus movimientos la más perversa de las profanaciones. Y cuando tantos otros actos de barbarie sectaria se cometieron en Cataluña, la conciencia pública indignada exclamando unánimemente: esta es la obra de Ferrer. Y no se equivocaban, por cierto, pues los que realizaron estaban unidos a él con la relación de fruto y semilla, de efecto y causa, de discípulo y maestro, jefe que manda y soldado que obedece. Bastaría con lo expuesto, deduciendo el examen de la prueba documental, sin necesidad de levantar la cubierta de los autos, para llevar el ánimo a la convicción íntima, razonada e inconvertible de que Francisco Ferrer Guàrdia fue el autor moral y el jefe del movimiento revolucionario anarquista de Cataluña, realizando con ello los ensueños de toda su existencia y recogiendo el fruto de los 30 años de incesante labor dedicados al triunfo de la revolución social. Veamos ahora cómo se enlaza los precedentes relatados con los sucesos ocurridos en Cataluña durante la última semana de julio. Este es el alegato que hacía el fiscal para convencer a los jueces de la culpabilidad de lo que había ocurrido en la semana, ellos lo decían abyecta, la semana trágica de Barcelona, en la cual pues la gente...
A mí me ha convencido de que el Ferrer Guàrdia era una persona íntegra y compromesa, ¿eh? Bueno, me ha convencido, ¿eh? O sigui, sí. Només escoltant el fiscal, yo le tinc tot el respecte pel Ferrer Guàrdia.
Sí, era un elemento de cuidado. Era un elemento de cuidado. Y entonces, a las horas, es veu, ¿no?, como la gent intuitivament anava a cremar els convents i la las iglesias, porque realmente era veía con claridad quién era el seu opresor. Los mitjans por los cuales se imprimían. Y claro, Raúl de todo eso, y había la enseñanza, por eso el Ferreguardo va a hacer la escuela, ¿no? A través de que tenían todo el control de la enseñanza, la iglesia, ¿no? Normalmente lo que habéis explicado de Irlanda, seguramente era...
Era todo el mundo.
Sí,
todo el mundo europeo.
Y la conciencia moral de la clase obrera también estaba dirigida a través de la iglesia. Y todo era condicionado a que Barcelona pues había casos de raquitismo, o sea, la gente no menjaba, la gente pasaba aquí unas ganas y mientras pues la burguesía pues hacía la pedrera, hacía todo lo que estaba el modernismo, ¿eh? O sea, la gente burguesa hacía ostentación de su riqueza en el liceo, o las casas aquestas modernistas, gastándose todo aquellos calés, ¿no? Y lo bien pobre pues pasan gana y a esas horas toda esta ostentación de los guanches y de toda la plusvalía que tenía la burguesía catalana, ¿no? Y además era pues eso, condenado com satànic, no? Et deien com satànic per això, no? Perquè les esglésies ardien, no? I aleshores jo, si vols, després poses una mica la música i fem un descans, què te sembla?
Sí.
I jo un poema que he fet per al Ferrer Guàrdia que es diu Belzebú, com diuen que és satànic, i avui hem parlat bastant de l'església, no? I com sempre que no es volen com castigar o criminalitzar, usen a Satan, a l'Ufisó, a Belzebú. Me recordo aquella ocupa que hi havia al carrer Estudios, que deien que feien pràctiques de satanisme, també. És una ocupa que està allà al carrer Estudios, quan es va al metro de Fontana i vas andant, i està allà, porta, ben bé, no sé, 8 o 10 anys, que la van desallotjar, i està tancada. No té ús. I és com una vergonya, perquè... la gent que vivia allí podia haver estat aquests 8 o 10 anys, no? I haver tingut un funcionament, no? Però en les seves ments, que no són satàniques ni són luciferines ni nada d'això, que són cristianes i de moral bona i tot això, no? Prefereixen que un lloc estigui tancat a que la gent que no té puesto lo use. Bueno, què te sembla? ¿Lo llegeixo i després poso la música o què?
Sí.
I després ja fem l'altra...
Bueno, em sembla que avui ja
s'acaba, això.
S'acaba, sí.
Bueno, però si vols, volies parlar tu alguna cosa més.
No, tranqui, perquè aviam, amb el que queda, doncs comentaràs tu això, comentarem final del programa i la setmana que ve el que tenim, com que aquestes coses que queden doncs són bastant atemporals, perquè un tema sobre el franquisme, que ja no ens ve de dos dies, un altre sobre els orígens de l'esclavitud a Àfrica, que tampoc ens vindrà de dos dies, tenim en compte que fa 500 anys, i l'altre tema que potser és una mica més present però també és bastant atemporal, o sigui que no hi ha problema, el comentava la setmana que ve, i el poema abans de la música sempre
que tancarem ja.
Sí, avui sí, perquè ja són les 10 i mitja que se'ns acaba.
Bueno, doncs, va per el Ferrer Guàrdia i va per aquí a Barcelona que tenia gana i que sortia i visualitzava qui era el seu opressor, no? En aquest moment per la part predominant de l'església, no? I s'atrevia a trencar aquella rutina en la qual ells tenien que ser víctimes, no? Perquè tot comença quan volen embarcar a la gent per anar a la guerra de l'Àfrica, no? I es diu el pas de poder. Em sento molt vessant, no em puc estar quiet. La meva ment és anarquia, corro per els carrers i em deixo anar, vivo en el pensament, més enllà del jo. S'encén el cor i el foc es fica en mi, escalfant tots els meus sentiments. Vaig i vinc, darrere no queda res. Sóc una un amb la força que roda i em dono que és hermós i em sento bullir la sang, no em puc estar quiet, la meva ment és anarquia i és el ball de l'intent, és l'urgència de ser, és l'acció imminent, és el pas de poder, tot és un i jo li pertanyo, sóc essència seva i jo desconegut es fa visible i sé que no comprenc res, llum de colors al mirall desvellant el misteri, mostrant el no res que es converteix en el tot i la tristesa va venir mostrant consciència de saber estimulant de convertir l'alegria en riure. És el ball de l'intent, és l'urgència del ser, és l'acció imminent, és el pas de poder.
Doncs bé, com comentàvem, avui ja s'acaba el temps, hem fet el programa per després perquè hem començat un pas més tard, però la setmana que ve farem 2 hores com sempre.
Com deia, doncs la setmana que ve començarem a partir de les 11:30 de la nit i dit això doncs recordar que això és Ràdio Contrabanda, el 91.4 de l'FM, el programa Judici a la Justícia, que les repeticions d'aquest programa doncs les podreu seguir escoltant per la ràdio a la qual històricament hem fet el programa, que és Ràdio Bronca, que és el 104.5 de la FM, i recordar doncs aquestes repeticions seran divendres a les 11, dilluns a la 1 i els mateixos dijous a l'horari normal, o més ben dit històric de la ràdio, que era de 10 a 12 del programa, perdó, quan el fèiem a Ràdio Bronca. Dit això, doncs us deixarem amb una cançó doncs també pensant en aquesta pobra gent d'Irlanda, amb aquest últim poema que ens ha llegit el company i la informació que ens ha llegit sobre la setmana tràgica. És una cançó també del grup que hem posat abans, de Ajos Porros Band, d'aquest grup del centre de Catalunya. Aquesta, el problema, la cançó no me'n recordo com es diu i no la tinc apuntada aquí, que em surt com a pista 3, o sigui que no sé exactament com es titula, però sí dir-vos doncs que, com més d'un haureu intuït pel que estava comentant sobre a qui anava la cançó i amb qui pensava quan estava posant aquesta cançó, és una cançó que parla, tracta, o potser més ben dit es caga, en la cúria romana i tots els seus acòlics apostòlics i romans que té corrent pel món, i especialment els que estan ficats a la seva jerarquia, aquests que aprofiten aquest mitjà per poder abusar de, ja no només del poble, sinó en molts casos doncs abusar amb violacions i altra, o tortures a nens i nenes d'arreu del món. I per tota aquesta gent que pateix aquesta barbàrie des de fa 2000 anys, doncs va aquesta cançó. I dit això, doncs fins dijous que ve a Ràdio Bronca, Ràdio Contrabanda, al directe, al 91.4, al programa Judici i la Justícia. Salut i molta bronca.
Dios, y si nos abandonaron, ¿qué puedes pensar sobre Dios?
¡Mi hermano!
¡Escucha!